És la una, bon dia.
Infomixdia, amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dijous 17 de desembre, arrenquem Info Migdia. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada, com sempre. Els veïns de la Bruna, preocupats per les condicions de l'immoble ocupat.
Alerten que la porqueria i els trastos que s'hi acumulen podrien provocar algun incident entre els ocupants de l'antic hostal, on denuncien que s'hi continuen produint aldarulls. Expliquen que farà més d'un any que la situació al barri és insostenible, tant per qüestions d'incivisme com d'inseguretat.
Urbacer convenç el govern municipal amb la seva defensa sobre el cas Las Vegas.
L'executiu ha estimat les al·legacions presentades per l'empresa concessionària a qui va expedientar arran de la publicació d'un vídeo on es veia els seus treballadors barrejant el contingut de diferents contenidors de separada de l'establiment hoteler dins un camió de rebuig. El tinent d'alcaldia Albert Torrent ha exposat que Urbacer ha pogut demostrar que va actuar correctament i que ara s'iniciarà el procediment amb l'altra part implicada, l'hotel Las Vegas, que també tindrà l'oportunitat d'exposar els seus motius de defensa.
Els convenis per l'ampliació de l'hospital i la donació de Can Saula es porten avui a debat del ple municipal.
El govern municipal proposa al plenari l'acceptació del protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Calella i la Generalitat per dur a terme el projecte d'ampliació del Sant Jaume i, d'altra banda, l'aprovació del conveni amb la Fundació Germana Saula Palomés sobre l'edifici del carrer Església, on s'hi projecta el futur centre cívic. Serà en l'última sessió plenària de l'any i no inclou el projecte del pressupost municipal pel 2021, que es podria presentar al llarg del mes de gener. El ple municipal se celebrarà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió, el 107.9 de la FM i per radiocalellatv.cat.
I aquest cap de setmana es posen a la venda mascaretes solidàries amb la Marató de TV3.
És una de les poques accions que realitzaran aquest cap de setmana per recaptar fons per a la Covid. Es podran comprar a la parada que muntaran al carrer Sant Joan dissabte al matí i a la tarda a la Fira d'Artesans. A més, l'assemblea també vendrà fanalets solidaris per la causa i diversos establiments calellencs disposaran de guardioles per fer aportacions directes a la causa. El dia central de la Mataró, de la Marató, recordem que serà aquest diumenge 20 de desembre, però enguany a Calella no es farà cap activitat.
I l'òpera prima de Pilar Palomero es projectarà avui a la Sala Mozart dins el cicle Gaudí.
La Sala Mozart aixecarà el taló per a la projecció de la pel·lícula Les Niñes a les 8 del vespre. L'entrada general costa 4,5 €. Els titulars del carnet jove gaudeixen d'un preu especial per a l'entrada de 3 €.
I pel que fa al temps, tot i que la nuvolositat serà abundant durant tot el dia, durant tot el que queda de dia, a priori no ha de ploure ni avui, però tampoc demà. Comencem, doncs. La sortida del grup de joves conflictius del centre social ocupat La Bruna no deixa del tot tranquil el veïnat, que denuncia si continuen produint aldarulls. A més, alerten de les condicions insalubres en les que viuen els actuals ocupants i del desgast del propi immoble, que els fa tema que s'hi puguin produir algun incident de conseqüències fatals. Ho han vingut a explicar avui a Ràdio Calella Televisió, tot posant en valor, això sí, diuen, la voluntat d'acollida que tenen els responsables del projecte.
No hi ha aigua corrent i la llum la tenen punxada de la xarxa pública. Aquestes són les condicions amb les que viuen els ocupants del centre social del carrer Diputació, tot i que els veïns s'han mostrat especialment preocupats pels perills que suposa l'acumulació de trastos i porqueria que poden percebre des de casa seva. Joan Reyes i Pere Sala, que viuen als blocs que rodegen la Bruna per davant i per darrere, temen que si vulgui produir algun incident i han reconegut que l'incendi de la nau ocupada de Badalona la setmana passada els ha acabat d'espantar.
Si tu veiessis la porqueria que hi arriba a haver acumulada, apilonada, pot passar de tot en allà. I bueno, si hi ha un incendi, les baranes dels balcons estan mig desmuntades. Qualsevol dia pot caure un de dalt a baix i matar-se. I llavors sí que hi haurà realment un problema.
Hi ha sàbanes i als balcons de darrere hi ha molta roba, hi ha molta fusta també, i pot passar un dia que hi hagi un incendi i que hi hagi alguna desgràcia.
En una entrevista al programa La Ciutat, els representants dels veïns han explicat que els problemes de convivència al barri van començar el 2019, 3 anys després d'obrir el centre social ocupat a l'antic hostal La Gaviota, i que, tot i que es va exposar al grup de conflictius, un cop aturat el desnonament previst per principis de novembre, els problemes no han acabat.
Des de, jo diria, el 2019, que, bueno, que ha hagut una gent que s'ha aposentat aquí a l'edifici, i la veritat, hem tingut molts problemes, sobretot d'incivisme. Hem trucat moltes vegades a la policia, han hagut crits, han hagut baralles, inclús han hagut baralles amb ganivets. Jo no m'estic ficant en cap nacionalitat, això que quedi clar. Jo no vull, no em fico amb la nacionalitat, amb religions, jo més em fico amb l'incivisme que tenim amb el barri.
Relaten també que tenen una alta sensació d'inseguretat, que els veïns se senten vigilats pels ocupants de la Bruna i que d'això no han pogut parlar mai amb els responsables del projecte, tot i haver-hi s'ha intentat posar en contacte diverses vegades. Amb qui sí tenen una comunicació fluida és amb l'Ajuntament de Calella, que els ha mantingut informats de les passes que s'han seguit per donar sostre alternatiu a les famílies amb nens que hi vivien.
Van buidar... Pues te diré que un 50% la Bruna, entre els conflictius i les famílies vulnerables, però, clar, uns porten altres, relloguen les habitacions i allò es torna a omplir una altra vegada. I ho veiem perquè, bueno, com que no paguen la llum, tenen llum però no la paguen, pues dia i nit veus els llums encesos i ho veus que cada vegada hi torna a haver-hi més gent.
El veïnat insisteix que el problema del que es queixen no té res a veure amb la procedència ni les circumstàncies que tenen les persones que han fet cap a la Bruna, sinó dels problemes que hi ha i que aquest estiu ni tan sols es permetia descansar durant la nit.
Una i 7 minuts, com els dèiem en titulars. L'Ajuntament de Calella ha estimat les al·legacions presentades per Urbacer, l'empresa concessionària del Servei Municipal de Recollida de la Brossa i de la Neteja Viària, confirmant, doncs, que va procedir correctament en la gestió que va fer dels residus que l'hotel Las Vegas va dipositar als seus contenidors de separada i que van donar peu a una de les polèmiques de l'estiu. Es va difondre llavors un vídeo on es veia com els treballadors d'Urbacer ho abocaven tot dins el camió de rebuig. Ahir es va donar a conèixer que es donen per bones les explicacions de l'empresa de la Brossa, que s'ha defensat assegurant que dins dels contenidors hi havia fraccions barrejades impossibles de tractar de forma separada, com és obligació de tots els industrials. Es tanca així un expedient, però se n'obre un altre, en aquest cas el que fa referència a l'actuació de l'establiment hoteler, i és que els procediments no s'han tramitat en paral·lel.
Primer dels expedients resolt en el cas dels contenidors de la Brossa de l'hotel Las Vegas, aquest passat estiu. El govern municipal ha informat que Urbacer, l'empresa a qui s'ha concessionat el servei, va actuar correctament abocant el contingut dels diferents contenidors de separada al camió de residus. El tinent d'alcaldia Torrent ha explicat que ha pogut acreditar que dins hi havia fraccions barrejades i que no es podia tractar de cap altra manera. Són declaracions d'aquesta casa.
El que semblava que es veien a les imatges era l'abocament d'un residu amb un camió que no tocava. I, bueno, i això l'empresa ha pogut demostrar que no era veritat, sinó que el que hi havia dintre del contenidor no és el que hi hauria d'haver, sinó que eren residus barrejats, i això no pot anar a cap altre lloc que el rebuig. Ho ha demostrat, doncs, a través dels seus escrits i de les declaracions dels treballadors i dels informes interns que té de les gestions que va fer aquell dia.
Torrent ha recalcat que l'expedient obert arran de la publicació del vídeo fa referència únicament i exclusiva als fets que s'hi recullen.
El procediment, aquest expedient, s'ha tramitat per part del personal de l'Ajuntament de Calella, que s'ha encarregat de recollir informació, també les argumentacions de la pròpia empresa, Turbacer, emetent un informe final que el govern municipal ha acabat validant.
Ara se seguiran els mateixos passos amb l'altra part implicada. No s'han tramitat els expedients en paral·lel, però això no implica, segons Torrent, que també es pugui atendre les al·legacions que pugui presentar Las Vegas.
Podia fer a 2 empreses a la vegada. Ara s'ha enviat la comunicació a l'empresa. Estem esperant que l'empresa de l'hotel faci el seu plec d'aportacions i es farà el mateix procés que s'ha fet amb l'empresa. S'analitzarà, s'estudiarà, i es farà una resolució. El que no podem dir és, abans de que contesti, presumida que no li donarem la raó. Això no ho podem fer mai a la vida. O sigui, hem d'esperar que ells ens donguin les seves motivacions i després ja resoldrà l'expedient.
En tot cas, la resolució del primer expedient sobre el cas assenyala Las Vegas com a responsable d'haver fet una mala separació de residus i que Urbacer no va poder actuar de cap altra manera.
Sigui com sigui, l'Ajuntament de Calella ha d'encarregar una auditoria sobre el servei de recollida de la brossa i de la neteja de la via pública en compliment d'un mandat plenari. Aquesta va ser una iniciativa que van portar a ple Calella en Comú i que totes les forces polítiques van aprovar sense excepció.
Amb tot, Albert Torrent ha dit que el govern municipal està convençut que Urbacer està complint amb la recollida dels residus i el tractament que hi dona.
Estem totalment tranquils perquè és una cosa que no depèn només d'Urbacer. Hi ha la Junta de Residus Comarcal, que és on es van abocar, on les diferents empreses que tracten, vull dir, Urbacer, si ho fa malament, després no els pot amagar els residus. I si els porta en un lloc on no ho fa bé, se li obriran altres expedients i es farà malament. Amb això estem tranquils perquè no depèn només de l'empresa.
La percepció sobre el servei de neteja viària és diferent. L'executiu local considera que hi ha marge de millora i anuncia que s'implementaran mesures durant el primer trimestre del 2021. Amb tot, Torrent exposa que això no significa que Urbacer estigui desatenent les seves obligacions contractuals. I en relació a la denúncia que fa la CUP sobre una mala praxis per part de l'empresa en la gestió dels serveis que té concessionats, Torrent, de quin han demanat la dimissió, ha respost.
Jo, que sóc el responsable de l'empresa, no tinc coneixement de que la CUP tingui cap inquietud sobre això. A mi no m'ho ha fet saber, ni tampoc m'ha dit que tingui cap interès en parlar amb l'empresa ni en tenir coneixement de cap sistema ni de cap... Nosaltres, ja et dic, continuem treballant amb la pressió que reben els treballadors, perquè darrere d'aquesta empresa i de tot això hi ha persones que viuen d'una feina i que se'ls està pressionant en la seva feina, que jo crec que inclús hi ha partits que els han arribat a coaccionar en els mateixos treballadors i que, pobres, ho estan vivint molt malament, gent que l'únic que fa és tenir una feina per viure.
Torrent ha evitat respondre a la petició expressa perquè plegui que va fer la representant de l'Assemblea Local de la CUP, Marina Jué, aquest dilluns al matinal de Ràdio Calella Televisió.
I aquesta tarda, a 6:45, se celebrarà l'última sessió plenària de l'any a l'Ajuntament de Calella, que es tancarà amb la proposta d'aprovació dels convenis que han de permetre dur a terme l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume i també l'obertura del primer centre cívic aquí a la ciutat. L'impacte i les incerteses econòmiques que ha provocat la pandèmia del coronavirus impediran, però, que l'executiu local pugui presentar la seva proposta de comptes pel 2021. Així ho va exposar també l'alcaldessa Montserrat Candini fa uns dies aquí a la ràdio. La sessió, com dèiem, a partir de 6:45. El debat plenari es podrà seguir en directe al 107.9 de la FM i també per radiocalellatv.cat.
L'ordre del dia inclou un total de 16 punts que es portaran a debat a la sessió del ple municipal, que se celebra de forma telemàtica. La majoria es corresponen a les mocions que han registrat els grups polítics de forma individual o conjunta. En l'àrea de política social es donarà compte la proposta de delegar el servei d'atenció domiciliària al Consell Comarcal del Maresme. En la d'igualtat, l'aprovació inicial del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Administració Local pel període 2020-2024, els convenis sobre l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume i l'habilitació del Centre Cívic a Can Saula entren en el bloc de territori. En el primer dels casos es proposarà rectificar l'acord amb la Generalitat de Catalunya, que implica el compromís de l'Ajuntament de Calella per a la construcció d'un aparcament de 300 places darrere de Can Saleta. Es calcula que serà necessària una inversió d'aproximadament 2 milions d'euros. D'altra banda, amb la Fundació Germana Saula Palomer es proposa signar un conveni que signifiqui la donació de la perpetuata de Can Saula al carrer Església, on el govern municipal hi vol abocar el futur centre cívic. De fet, i segons consta en l'acte de la Junta de Govern Local, a principis de novembre es va encarregar la redacció del projecte tècnic de reforma de l'immoble per fer-lo accessible i adequar-lo als seus futurs usos. La Diputació de Barcelona, amb una partida de 450.000 euros, ja compromesa, assumirà la despesa de l'execució dels treballs. El plenari debatrà un total de 9 iniciatives que han presentat els grups polítics municipals. Dos són de Ciutadans, que demana la jornada contínua als centres educatius i un ampli pla de rescat social i econòmic pels efectes del segon brot de la pandèmia. Entre les mocions hi ha la proposta de protecció del Parc del Montnegre i Corredor, l'encàrrec d'un estudi de trànsit a la carretera Nacional 2 associat al desenvolupament del sector hospitalari, la reclamació d'un paper actiu dels municipis en la gestió dels fons europeus Next Generation, donar suport a les accions de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui davant l'escalada militar al Sàhara Occidental, la declaració del rei Felip VI d'Espanya com a persona non grata a Calella, la defensa de la unitat de la llengua catalana i la moció en favor de la protecció del dret de les dones víctimes de violència masclista en l'àmbit judicial.
La situació epidemiològica ha deixat Calella sense actes per la Marató. No s'ha pogut celebrar ni el sopar solidari, ni tampoc l'encesa de llums de Calella per la independència, ni tampoc la caminada de Calella marxa. Aquest diumenge tampoc es podrà organitzar cap de les activitats que es feien durant el dia per la Marató. Al matí a la plaça de la plaça Catalunya i a la tarda a la plaça de l'Església. Malgrat haver de suspendre tots aquests actes, un petit grup de calellencs no es dona per vençut i aquest cap de setmana acabarà de contribuir a omplir la bossa solidària que enguany es destina a la lluita contra la Covid. Ho faran venent mascaretes, fanalets i també amb guardioles que es podran trobar en alguns establiments de Calella per fer aportacions directes a la causa.
Miquel Martí, membre de Calella per la Marató, ha explicat que per no perdre l'esperit solidari aquest cap de setmana mandrà les mascaretes estampades que ha fet ell mateix amb el logotip de Calella per la Marató, que ha fet, com dèiem, a títol propi. Es podran trobar a la parada que muntaran al carrer Sant Joan dissabte al matí i a la tarda a la Fira d'Artesans. N'ha fet una tirada curta de 300 unitats i es venen al preu de 4 euros. Els beneficis aniran íntegrament per la Marató. Per la seva part, l'assemblea vendrà fanalets solidaris i en alguns establiments de Calella s'hi podran trobar unes guardioles de la Marató per fer aportacions directes.
Finalment hi ha unes entitats que fem alguna coseta. A l'assemblea fan venda de fanalets, jo vendré mascaretes, concretament dissabte en el carrer Sant Joan, i dissabte a la tarda aniré, que hi ha una fira d'artesans a la plaça de l'Església, també ens posem allà a vendre les mascaretes, juntament amb els de l'assemblea. Després hi ha uns establiments que faran... que aquests tenen unes guardioles o unes urnes perquè la gent, si vol fer aportacions, que pugui fer l'aportacions.
Martí ha tornat a lamentar que, paradoxalment, per la Covid, enguany molta de les tradicionals activitats que es feien no s'hagin pogut realitzar per la situació epidemiològica. Amb tot, espera que el musical de l'Exot, previst pel febrer, acabi de donar un impuls final en la recaptació de Calella a la Marató.
Sí, haguéssim fet coses, després esperem que pel febrer puguem fer els de l'Estoc, puguem fer l'obra de teatre, que l'any passat doncs, va donar molt bon resultat i va fer un ingrés molt important. Esperem que al febrer, perquè després hi haurà ampliacions, a mesura que es vagi tot normalitzant, suposo que s'aniran fent activitats perquè tenim temps de fer encara aportacions. Però el dia de la Marató crec que s'hauria de fer alguna cosa.
El dia central de la Marató serà aquest diumenge 20 de desembre amb un programa especial que trasllada el plató a diversos centres hospitalaris per entrevistar testimonis i professionals. La bossa solidària, però, es podrà anar omplint fins al març del 2021.
Altres notícies. El Ministeri de Cultura i Esports destinarà una subvenció directa per la millora de les instal·lacions de Can Xauvet a Pineda. Es va confirmar ahir durant la reunió que van mantenir el ministre José Manuel Rodríguez amb l'alcalde de Pineda, Xavier Mor, i amb el regidor d'Esports també, el pinedenc Jorge Torres. La subvenció arriba després que l'Ajuntament hagi complert els requisits de la convocatòria per poder rebre aquesta ajuda. En concret, s'ha valorat les actuacions de millora que es van fer al camp de futbol durant l'any 2019. La subvenció estarà assumida pel Ministeri de Cultura i Esports a través del Consell Superior d'Esports. Va dirigida a instal·lacions esportives de titularitat municipal o federativa on es realitzen activitats de foment de futbol no professional. Una reunió, la d'ahir, que també va servir per tractar futurs projectes de cultura per Pineda, on va ser-hi present la regidora de Cultura, també Sandra Pérez. I el Consorci del Port de Mataró ha engegat les obres de transformació de la infraestructura del port. L'Ajuntament i la Generalitat han invertit 5,6 milions d'euros en una transformació integral de l'espai que preveu noves zones d'esbarjo i de passeig i també una modernització de l'estètica de les construccions. Segons el calendari del Consorci, per Setmana Santa, el gruix de les obres haurien d'estar ja enllestides. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat i president del Consorci també, Isidre Gavín, ha dit que l'objectiu és fer un nou port i convertir-lo en un pol d'atracció d'activitat econòmica. Aquesta remodelació integral de la infraestructura es farà en dues fases. La primera, la transformació física que ja està en marxa i la modernització de l'oferta comercial que començarà els pròxims dies. Pel que fa a l'obra, s'actuarà principalment a la zona de passeig de la part baixa del port. Entre els locals comercials i les embarcacions es faran nous espais de jocs infantils, zones verdes i hi haurà també una font ornamental a l'entrada. A més, també es planteja instal·lar pèrgoles per ubicar-hi les terrasses de futurs restaurants. Les Niñas, una de les pel·lícules revelació del 2020, explica la història d'una nena d'11 anys, la Cèlia, i les seves vivències durant el període en què fa el pas de la infantesa a l'adolescència. Les actrius Andrea Fandos i Natàlia de Molina, que interpreten la protagonista en les diferents etapes de la seva vida, encapçalen el repartiment d'un film coral amb tints biogràfics que ha dirigit la saragossana Pilar Palomera, una pel·lícula que es podrà veure a la sala Mozart a les 8 del vespre, avui, dins del cicle Gaudí i a preus reduïts.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
La sexualidad...
La Tèlia viu amb la seva mare a Saragossa, on ha crescut sense qüestionar mai res del tot el que l'envolta. L'arribada de la Brisa a l'escola de monges on estudia i la seva amistat amb una colla de noies més grans que ella l'empeny cap a una nova etapa. En aquest viatge, durant l'època de les Olimpíades de Barcelona i l'Expo de Sevilla, la Cèlia descobreix en què consisteix realment la vida amb moltes veritats i algunes mentides. La sala Mozart aixecarà el taló per a la projecció de la pel·lícula Les Niñas a les 8 del vespre. L'entrada general costa 4,5 euros. Els titulars del carnet jove gaudeixen d'un preu especial per a l'entrada de 3 euros.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs coneguem la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores i ho fem connectant amb el nostre home del temps de capçalera, amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica avui dominada per un augment de la nuvolositat, fins al punt que a últimes hores de la jornada i també durant la propera nit s'esperen precipitacions, que això sí, de caràcter feble i poc important, poden afectar qualsevol punt de la comarca, unes pluges, uns plogims, més ben dit, doncs que seran poc importants al llarg de la propera nit. Pel que fa als vents, avui esperem que siguin fluixos, bàsicament de component entre el nord i el nord-est, i la situació marítima força tranquil·la, amb marejol, petites àrees de mar de fons, tot plegat ben poca cosa. Pel que fa a la predicció de cara demà, la nuvolositat serà abundant durant tota la jornada. Com ja hem dit, a primera hora del dia no es descarta encara algun petit plogim, després no s'esperen més precipitacions, i tot això amb unes temperatures diurnes que avui baixen una mica, demà baixaran una mica més. Demà els vents seran de component sud-sud-oest, molt febles, molt poc importants, sobretot de cara a la tarda, amb la mar dominada per la mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Dissabte sembla que serà un dia majoritàriament dominat pel sol, amb presència de núvols prims a la tarda poc importants, la temperatura que remunta una mica a les hores centrals del dia. En canvi, diumenge augmentarà la nuvolositat, que tornarà a ser abundant a tota la comarca, i això farà que baixin tant les mínimes, perquè de matinada hi haurà força clarianes i això ajudarà que baixin les mínimes, com sobretot les temperatures màximes, que a conseqüència de l'augment també de la nuvolositat doncs quedaran sensiblement més curtes. En definitiva, una situació que de moment de precipitació, com dèiem, ben poqueta, com a molt alguns plogims durant la recta final d'avui, primeres hores de demà, i després, doncs, tranquil·litat meteorològica que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, tot i que diumenge amb nuvolositat abundant a tota la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
I avui torna la música en directe a la Sala Club de Mataró.
I està sortint el sol, xarango el canet rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el canet rock, surtin flor i penso quina sort. I quina sort poder estar a les festes que hem estat des de petits que...
Els tallers que tocaran aquest vespre a les 8 a la mítica sala de concerts de la capital maresmenca. Ho fan dins del projecte Sala.cat de la Generalitat i l'Associació de Sales Catalana, que pretén reactivar el circuit de concerts a sales privades i donar suport a un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid, el sector cultural. Pel concert d'aquest vespre encara hi ha entrades disponibles al preu de 12 euros. Es recomana anar amb 30 minuts d'antelació per evitar cues i aglomeracions.
Doncs amb els tallers acomiadem l'informatiu migdia d'avui dijous, 17 de desembre. Amb ells ens acomiadem fins demà a la una. Recordeu que aquesta tarda, a partir de 6:45, en directe podreu seguir el ple municipal de l'Ajuntament de Calella. Fins demà!
A casa, una hamaca en la terrassa, al país dels músics de carrer. Així ens parirem, ja si estem. Nosaltres és urgent, un festivern a més tiets. I està sortint el sol, xarango el canet rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el canet rock, un surtin club i penso quina sort. I quina sort haver tornat sa i estalvi, haver trobat lloc a l'ENA 80 i sense canvi, haver conegut gent dins la festa en un moment, haver compartit sangria per no sentir-me malament. Passar pel paqui abans d'agafar el tren i correrem que no el pillem, que hem d'anar a la Mercè, a la Mercè. Tu truca en Cornet que vingui Manroca, li dius que espavili que també hi ven coca, que ens guiï pel metro, que jo sóc novato, que jo sóc capgros i amb això no la topo. I està sortint el sol, xarango el canet rock, ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el canet rock, és l'últim glob i penso quina sort. I està sortint el sol, xarango el canet rock.